Ken Moores amb Víctor Palacios. Programa especial de Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, en suport de la Marató de TV3 i Catalunya Ràdio per la salut mental. Una iniciativa de l'Ajuntament de Sant Cugat, la Taula de Salut Mental i Cugat Mèdia.
Els meus ulls avui despertin, veient la teva mirada, jo.
Adéu, demano.
Que la mare no se'n mori, que el meu pare em recordi.
Adéu, demano.
Que tot que dius a la vora, jo no vull que tu te'n vagis de vida.
Bon dia, Sant Cugat, benvinguts i benvingudes a aquest programa especial de Cugat Mèdia en suport de la Marató de TV3 i Catalunya Ràdio per la salut mental, amb el suport de la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Cugat i les entitats de la Taula de Salut Mental també de Sant Cugat. La intenció d'aquest programa no és altra que crear un espai on poder parlar de salut mental, des de les seves malalties, de la gent que les pateix i de tota la gent que hi treballa en diferents àmbits, amb l'objectiu de visualitzar, de visibilitzar i de sensibilitzar a tothom, perquè, com bé escriu el director de la Fundació La Marató de TV3, el Lluís Bernabé, una de cada quatre persones tindrem un problema de salut mental al llarg de la nostra vida. I això és una frase que és molt impactant i, per tant, hem de tenir-la sempre present. Per tant, la sensibilització, com comentava abans, és molt important. No podem estigmatitzar les persones que pateixen qualsevol malaltia mental. No podem, perquè en qualsevol moment, al llarg de la nostra vida, tots podem patir-ne una malaltia mental. Ajudar i no posar traves, sempre en positiu, i escoltar, perquè escoltar és una eina que pot ajudar i molt, i que malauradament últimament no estem molt per la feina d'escoltar. Llavors, escoltam i acceptem. Com bé dèiem, aquest programa vol crear aquest espai de conversa i per fer-ho tindrem la participació de l'Ajuntament amb l'alcaldessa Mireia Ingla i la regidora de Ciutadania i Salut, la Gemma Aristoi, que ens explicaran com està treballant l'Ajuntament en matèria de salut i, com no podia ser d'una altra manera, també podrem conversar i compartir experiències i coneixements amb les entitats que conformen la Taula de Salut Mental de Sant Cugat, el Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç de 0-6 anys d'APSI, l'Associació per la Superació de l'Ansietat i la Depressió amb grups d'ajuda mútua a Sadegam, l'Ateneu d'Espai de Geura i el taller Jeroni de Moragues. També conversarem amb el psicòleg Miquel Gasol, especialitzat en trastorn límit de la personalitat, i amb l'actriu santcugatenca Maria Vancells, protagonista de l'obra Abans que arribi l'Alemany. Dues hores de ràdio on desitgem que ho passeu bé, que gaudiu, que participeu si us ve de gust, i si esteu a casa escoltant la ràdio, us podeu apropar aquí a la plaça de l'OM, on estem ara mateix situats, doncs ens podreu veure i escoltar en el més absolut directe. Dèiem que desitgem que us agradi, però sobretot desitgem que aprenem tots plegats a ser més respectuosos, comprensius i, en definitiva, a crear una societat molt millor. Doncs ara mateix volíem fer un canvi una miqueta més dinàmic. Ara sentim que escoltem la música.
Programa especial de Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, en suport de la Marató de TV3 i Catalunya Ràdio per la salut mental. Una iniciativa de l'Ajuntament de Sant Cugat, la Taula de Salut Mental i Cugat Mèdia.
Que els meus ulls avui despertin, veient la teva mirada, jo.
Adéu, demano.
Que la mare no se'n mori, que el meu pare.
Són les coses del directe, que a part no tenim retorn i és una miqueta tot més complex. Ens plau començar aquest programa acompanyats de l'alcaldessa que presentàvem abans, Mireia Ingla. Bona tarda, alcaldessa.
Hola, què tal? Bon dia, no?
Bon dia. M'he escrit bona tarda de costum.
M'ha passat el dia molt ràpid, pensava jo. Deu ser el fred, això.
M'he escrit la bona tarda ja pel costum. I també tenim a la regidora de Ciutadania, Gemma, Ciutadania i Salut, Gemma Aristoi. Bon dia.
Molt bon dia.
Abans de començar, gràcies per participar i col·laborar en aquest programa especial. Un any més, Sant Cugat se suma a la Marató. Orgullosa, suposo, alcaldessa d'aquesta ciutat.
Sí, orgullosa de la ciutat i també orgullosa del nostre mitjà públic de comunicació, de Cugat Mèdia, que també doncs, lidera avui aquest programa, aquest espai que tu explicaves molt bé, per tal de poder contribuir a la visibilitat i a la difusió del que són les malalties mentals, la salut mental imprescindible, no? En aquests moments, i dic imprescindible perquè crec que si una cosa ha posat en evidència la Covid, ha estat que teníem la salut mental molt al marge. La gent que té malalties mentals ja les tenia abans de la Covid, però sí que potser podríem dir que l'única part bona que ha tingut aquesta pandèmia és haver-ho de posar damunt la taula, i si ha servit per això, doncs benvingut sigui. Per tant, la marató de l'any passat ja va ser absolutament dedicada a la Covid, per fer tota la feina de recerca, i això crec que clarament ha servit, perquè hem avançat moltíssim, malgrat aquests dies no estem passant uns bons moments, però sí que és cert que òbviament hem avançat amb vacunes i amb molta investigació, i fins i tot s'està parlant d'algun medicament també, concretament ja s'ha avançat per la Covid. Però a mi el fet que enguany es dediqui la marató a la salut mental em sembla una manera molt rodona d'abordar aquesta situació. M'he trobat a moltes persones que els agrada, em diuen que m'agrada molt aquest anunci de la marató, perquè jo crec que és exactament el que pateixen i el que senten la gent que té malalties mentals, no? I llavors, per empatitzar amb algú que pateix tot això, doncs crec que s'ha trobat una molt bona manera de fer-ho. I Sant Cugat sempre s'ha volcat a totes les causes solidàries, i aquest any ho tornarà a fer, i per tant, com sempre dic, és un orgull fer d'alcaldessa d'aquesta ciutat tan solidària.
Com s'han coordinat des de l'Ajuntament les activitats, perquè enguany hi ha hagut moltes activitats per la marató?
Bé, és el moment també oportú per agrair i posar en valor la feina que fa l'àrea de salut, l'àrea de la regidora, i aquí també ens acompanyen les persones tècniques que hi treballen, que crec que es volquen amb aquests moments i amb aquestes iniciatives, i per tant també ho estan fent avui, i la regidora ara tindrà l'oportunitat d'explicar-nos tot el que estem fent i el que farem, però sí que avui vull expressar aquest compromís de l'Ajuntament de Sant Cugat amb tot allò que pugui fer un ajuntament en matèria de salut pública, però que en tot cas el compromís de ser-hi sempre en la difusió, la visibilització i el suport a totes les persones que pateixen malalties mentals.
Per això precisament volia preguntar com s'està abordant des de l'Ajuntament, o sigui, des de l'administració pública, en aquest cas des de l'Ajuntament, la salut mental a Sant Cugat.
Sí. Bé, ja fa temps que vam fer aquesta primera diagnosi, no? Com deia l'alcaldessa, la Covid va posar damunt de la taula totes les necessitats encara més accentuades, i això ens va servir per realment recollir totes les necessitats i tot allò que calia fer com a ciutat, amb una mirada sobretot també preventiva i amb la voluntat, doncs, de promocionar una bona salut. I amb tot aquest recull, el que hem començat a treballar és una estratègia, un pla que acabarà configurant-se i definint-se com totes aquestes actuacions que podrem fer des de la ciutat per realment, doncs, promoure i fer tota la màxima prevenció que puguem amb tota aquesta mirada per garantir un benestar emocional, una salut mental el més estable possible. I una miqueta més enllà, doncs, també insistint i coordinant-nos també amb el Centre de Salut Mental d'aquí de Sant Cugat, que la ciutadania ens traslladava que hi ha certes mancances, hi ha certes dificultats, i a partir d'aquí, doncs, vam començar a insistir i dir-vos que tenim la bona notícia que demà fem una reunió amb Salut, que això, bueno, doncs ens esperona una miqueta, perquè ja han revisat aquests primers documents que hem anat fent, i ens faran un primer retorn de quina és la manera i quina serà l'estratègia que iniciaran també des de Salut per anar donant una mica de resposta a totes aquestes demandes i necessitats que teníem aquí a la ciutat. Per tant, crec que és una bona notícia.
Jo, si em permets, diria que moltes vegades, i això ho expliquem molt als governs locals, no? Que malgrat no som competents i per tant no tenim competència davant de moltes matèries, però tot allò que afecta, que preocupa i que incideix d'una forma especialment greu a una part de la nostra ciutadania, estem obligats a fer tot allò que calgui. I això que explicava la regidora, més enllà de totes les iniciatives que fem, que són iniciatives locals i que les fem amb les nostres pròpies eines, però que és molt important, i en aquest sentit els ajuntaments tenen un valor i un pes a l'hora de reclamar en els governs competents, com és en aquest cas el govern del país, no? I amb això, doncs, la regidora ha estat molt, molt insistent des del començament d'aquesta pandèmia, que anava veient com allò que ja veníem arrossegant, aquelles mancances que ja mateix ha explicat, doncs, en els serveis d'atenció a les malalties mentals, que ara s'havien accentuat, i per tant això també forma part de l'obligació d'un govern municipal, no?, de reclamar tot allò que calgui, fer tot allò que calgui, encara que no sigui competència de l'Ajuntament, perquè si són coses que afecten directament, en aquest cas la salut de la gent de Sant Cugat, doncs és una raó prou bona com per posar tota la nostra no, el nostre compromís i la nostra insistència per aconseguir millores en aquest sentit.
Aquí a les cadires, a la plaça d'Hom, la gent que pot venir a veure el programa en directe i escoltar-ho, els cadires han deixat la guia que es va renovar, la guia de salut mental de Sant Cugat, no? Que és una... És una iniciativa que es va començar a fer el 2011 i que s'edita, doncs, l'última edició va ser el 2019.
Sí, i la vam actualitzar i el que sí que estem fent molt des que vam entrar a govern, diria que l'Anna va sentint, sí que és la voluntat, doncs, que aquesta guia arribi a tothom, perquè aquesta guia ens possibilita, doncs, detectar aquests primers símptomes i realment amb 10 indicacions que creiem que són com molt bàsiques i molt senzilles també ens possibilita el fet d'analitzar una mica com l'anunci que deia l'alcaldessa d'aquesta marató, ens possibilita dir, ostres, si estic, no? O si veig alguna cosa que em grinyola i que no m'acaba de fer sentir bé, què és el que puc fer? Cap a on em puc dirigir? No? Doncs el fet de compartir-ho, d'explicar-ho, de... trobar hàbits que em permetin, doncs, una mica més d'estabilitat i tota aquesta mirada és el que contempla aquesta guia i d'això, no, amb aquesta voluntat, no, d'anar-ho fent extensiu, d'anar-ho fent arribar a tothom, doncs la vam reeditar, la vam publicar i la vam anar repartint a diferents equipaments municipals perquè estigui a l'abast de tothom i, com dèiem, la voluntat de que tothom sàpiga què pot fer. I, a més, aquesta guia també recull tots els recursos que hi ha aquí a la ciutat, tant de l'àmbit de salut pública, com dèiem, no? Amb l'àmbit d'aquesta mirada més sanitària, però també vam fer el recull de totes les entitats que treballen aquí a la ciutat per fer aquest acompanyament, tant a les persones que directament pateixen aquestes malalties o trastorns mentals, com a altres, tot l'entorn, no? Que a vegades són familiars que també ho pateixen i han de fer l'acompanyament i alhora, doncs, incorporar quines són les característiques d'aquesta persona i com ho està vivint i com podem facilitar i fer millor la vida per tothom al final, perquè també és tot l'entorn que pateix aquestes malalties i aquest trastorn, no? Amb la qual cosa, doncs, crec que aquesta guia té una mirada força completa amb aquesta voluntat, doncs, això, de donar-se a conèixer, de veure quins són els recursos i fer-la arribar a tothom. Això sí que ho estem intentant.
Volia preguntar-li, regidora, pel tema del pla de salut mental, a dia d'avui, si ens pot avançar alguna dada, si, com, en quin punt es troba...
Bé, com deia, hem elaborat ja la primera diagnosi i ara el que hem fet... perquè la diagnosi ens va fer adonar també que això de la salut mental, diguéssim, que no és només vinculat a l'àmbit de ciutadania i salut, sinó que teníem molts altres serveis de l'Ajuntament que estaven implicats i que anaven fent aquesta detecció, no? I podem parlar, per exemple, d'educació, que ja ens va fer arribar, doncs, certes necessitats i dificultats que s'estaven trobant profes i monitors i tot l'entorn d'infants i joves. També vam veure que fins i tot els recursos humans del mateix Ajuntament, doncs, veia aquesta necessitat en els propis treballadors, tota aquesta angoixa, aquesta inestabilitat a l'hora de treballar, doncs, també els hem incorporat. I joventut, evidentment, que també és un dels serveis que hem estat treballant colze a colze per fer aquesta detecció i aquesta primera atenció, perquè és veritat que abans no ho he comentat, però sí que amb tota la primera diagnosi ja vam activar alguns recursos i alguns serveis perquè és d'urgència, no?, fer l'acompanyament i fer una mica de suport en alguns casos i principalment, doncs, en infància i joventut, diguéssim, que serien dos àmbits que realment han fet saltar alarmes i després hi haurà alguna entitat que ens ho explicarà, tot el que estan rebent dels instituts quan van a fer tallers i quina és la vivència que està passant, doncs, als joves de la ciutat i del país, podríem dir, del món, perquè en definitiva aquesta pandèmia, doncs, ens ha fet veure tot això, no? I llavors el que estàvem fent ara és això, el primer tempteig amb tots els serveis implicats per veure com continuarem treballant. Val? Com deia, ara estem fent una fase que potser és molt discreta i molt de portes endintre de l'Ajuntament, però sí que amb la voluntat, doncs, anar donant el màxim de serveis que estiguin a les nostres mans per realment tenir una mirada completa i preventiva aquí a la ciutat.
Doncs, alcaldessa, regidora, moltíssimes gràcies per haver estat en aquest programa especial. M'han dit que ara mateix després aniran presencialment a agafar trucades allà a Sant Joan d'Espí.
No, a Montjuïc es fa això.
A Montjuïc es fa.
Sí, a la fira de Montjuïc, perquè habiliten espais molt grans. Sí, i tinc la sort, no, de que puc anar a agafar trucades. Ho faré avui aquesta nit i, per tant, crec que ara el que ens queda és dir allò de que la gent truqui, que totes les col·laboracions i les contribucions seran benvingudes i faran doncs, que a banda de recollir doncs, aquests, no, aquesta quantitat de diners que són imprescindibles per a la investigació i que la Marató de TV3 explica sempre a què els dedica, per tant, amb tot, no, amb tots aquests criteris de transparència i de solvència també que hi ha en aquesta recollida de diners, però crec que a més aquest any aquesta Marató sobretot també ha d'aconseguir un altre objectiu més enllà de la recollida de diners, que és aquest posar damunt la taula aquestes malalties mentals, conscienciar a tot el país, no, de l'existència d'aquests problemes que afecten a moltes persones del nostre entorn, i crec per tant doncs, que aquests dos objectius avui són prioritaris i estic convençuda que demà el país es llevarà molt més conscient i que serà capaç d'escoltar, d'empatitzar i per tant també amb aquesta actitud d'ajudar totes aquestes persones que en aquests moments pateixen.
Doncs amb aquest missatge ens quedem, el d'animar la gent a participar a totes les activitats no només de Sant Cugat sinó d'arreu del país i a fer aquests donatius que per petits que siguin tot suma i tot serà, com deia l'alcaldessa, benvinguts. Moltíssimes gràcies per haver estat en el programa.
Gràcies a vosaltres per la iniciativa. Gràcies. Gràcies.
Sí, moltes gràcies.
és molt més.
Trenquem murs amb Víctor Palacios. Programa especial de Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, en suport de la Marató de TV3 i Catalunya Ràdio per la salut mental. Una iniciativa de l'Ajuntament de Sant Cugat, la Taula de Salut Mental i Cugat Mèdia.
I aquí balla descalç i llegeix mapes amb els peus. I aquí no plora.
Doncs seguim aquí a la plaça de l'Hom de Sant Cugat amb aquest programa especial de ràdio amb motiu de la Marató de TV3 que enguany doncs, tracta els temes de salut mental. Són les 11:26. I és moment per donar pas a la nostra, al nostre espai, diríem, més gran, més especial d'aquest programa, que és la taula rodona amb doncs, les entitats que formen la taula de salut mental de Sant Cugat. Ens acompanyen de Dapsi, l'Anna López i Xus Jiménez. Bona tarda. Bon dia.
Bon dia.
Se m'ha quedat el bona tarda i ho estaré dient tot el programa. Ja aviso. Des de Sadegam ens acompanya el Ricard Anó i l'Antonio Fermoso. Bon dia.
Hola, bon dia.
Per part de l'Ateneu i Espai de Lleure ens acompanya la Magda Montoro i el Marcel Cuesta. Bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
I del taller Jeroni Amoragas ens acompanya l'Ismael Guzmán. Bon dia, Ismael.
Hola, molt bon dia.
Doncs bé, fetes les presentacions, si us sembla, comencem aquesta taula rodona on intentarem tractar tots els temes relacionats amb la salut mental des de diferents àmbits, no? M'agradaria començar parlant amb l'Anna López i la Xus Jiménez de Dapsi. Recordem que Dapsi és un centre de desenvolupament infantil i atenció precoç de 0 a 6 anys, per tant, esteu especialitzades en tractar amb els més petits. Què representa per una família tenir un fill o una filla amb un trastorn mental?
Bueno, nosaltres per nosaltres és important diferenciar que en el nostre moment d'intervenció, d'estar amb les famílies i amb els nens, estem en un moment en què el trastorn mental com a tal, en parlem més del trastorn de desenvolupament, perquè justament els nens estan en un procés de maduració, de creixement, i llavors estan els mirem amb esperança de cara a ajudar per justament intentar que els trastorns de salut mental no siguin tan greus. I llavors parlem per això sobretot de trastorn de desenvolupament. Llavors, evidentment, per les famílies acceptar, estar en un moment de transitar pel el que significa el dol, d'entendre que tenen un nen amb dificultats. I bueno, pues són angoixes, són malestars, són neguits, i nosaltres hem d'ajudar també a veure, a més d'aquestes dificultats, també les fortaleses que tenen els nens per ajudar a construir i a partir d'aquí ajudar a conviure amb aquestes dificultats d'una altra manera.
Quins trastorns es poden detectar en aquesta primera etapa de la infància?
És un ampli ventall de qüestions que comencen a veure's. Detectem, veiem signes d'alerta, des de qüestions tant de trastorns que tenen a veure amb coses més somàtiques, tant trastorns de la son, de l'alimentació, que després més endavant es veuen, de diferents coses, fins i tot del cos, d'eczemes, de caigudes de cabell, cosetes vàries, trastorns també més afectiu-emocionals, més de l'ansietat, des de coses més d'elaboració de processos de dol, també, i ara durant la pandèmia això ha estat molt important, i en general, trastorns també més lligats a qüestions més de comportament i conductuals, més impulsivitat, més qüestions d'atenció, cosetes, trastorns també, aquests són molt importants també, de relació i de comunicació, on tenim el trastorn ja iniciat, no especifica trastorns més que tenen a veure amb signes més d'alarma d'autisme, de TEA, que en aquests moments no sempre es pot diagnosticar en aquell moment, sinó que veiem coses que hem d'ajudar perquè, i ho fem perquè això es vagi minvant i no siguin tan greus amb els futurs adults que en aquell moment nostre són els petits infants.
Mm-hmm. Comentaves que feu com una espècie de... És com una teràpia conductual una miqueta per intentar que... No conductual, vull dir que és em sortirà la paraula, vull dir que acompanyeu els nens. Volia preguntar-vos com es treballa amb nens tan petits, no?, a vegades, perquè tenen una edat molt petita.
Sí, no és una qüestió tan conductual des de la nostra mirada, és una mirada més des de l'entesa, des d'una mirada a entendre el funcionament, a ajudar a partir del que ens mostren. Treballem molt des d'una cosa molt global, des del joc. Des del joc és importantíssim, jugar és salut. Llavors, jugant, els pares, nosaltres, ajudem a fomentar la creativitat, evitem salut mental en un futur, això és un bàsic. Llavors, ara mateix amb el problema que hi ha de temps, de falta de temps, del ritme diari, no hi ha temps ni per jugar ni per pensar. Llavors, ajudem a crear espais amb els pares de pensament, de reflexió, per acompanyar els nens, i els nens els ajudem doncs, d'una manera molt global, no tan conductual, d'una manera molt global, a entendre i a moure's d'allà.
Obrim, si us sembla bé, ja que estem en una taula rodona, obrim aquest aspecte, no? Aquest àmbit, com podria ser més el tema dels més petits. Si us sembla bé, començo per l'Isma Guzmán.
Sí, de fet, escoltava la Xusa, no? I em resultava molt interessant aquesta mirada no tan classificadora o de posar una etiqueta, sinó d'entendre més una realitat i poder posar exemples que siguin més accessibles. A vegades, des del món de la salut mental, tendim a posar doncs, unes nomenclatures que engloben massa significats que potser no estan presents en la situació d'una persona. I crec que és important això, de poder aterrar el llenguatge a la realitat de les persones, sense necessitat de parlar doncs, d'un trastorn de l'espectre autista o parlar d'un negativista desafiant, que són conceptes que a vegades les famílies els desborden perquè no acaben de tenir la informació suficient com per poder gestionar aquesta informació. En canvi, parlar d'un noi doncs, que té dificultats per connectar amb les emocions dels altres o que té doncs, uns interessos molt restringits o que quan s'emociona doncs, mou les extremitats d'una manera que no pot controlar, i aquesta és una informació que potser doncs, la gent la pot entendre més que no pas que diguin que el fill té autisme amb el que porta, no? La càrrega de significats, perquè hi ha una prevalència diguéssim com molt àmplia. O sigui, pots trobar-te doncs, persones que presenten una sèrie de sintomatologia que té doncs, una afectació lleu a altres persones doncs, que potser tenen una afectació molt greu, no? I vull dir que no sé, comparteixo totalment la mirada de la Xusa i crec que hem d'anar cap aquí, no? Vull dir que sí que la terminologia a vegades en determinades situacions per compartir sobretot informació amb determinats professionals doncs és necessària, però quan s'està fent un treball d'abordatge amb les famílies és important donar doncs una informació que sigui tangible, que permeti doncs no només es posar l'etiqueta de l'avaluació, sinó també és parlar de què en farem amb allò, no? I com ho treballarem. I aquí l'abordatge doncs en dic que és multidisciplinar, no hi ha una fórmula màgica que diguis amb aquest trastorn farem això i tot es resoldrà. A vegades és una mica el que s'espera amb el recurs farmacològic, no? Dono doncs, una medicació i es resol. I en determinades situacions la medicació doncs, ha de donar diguéssim, el seu suport farmacològic per facilitar una sèrie d'estabilitats, però és molt important tota la intervenció que hi ha al voltant, ja només de la família, sinó parlaria fins i tot des de la perspectiva comunitària.
I un tema molt important també que comentava la Xus era el tema de la prevenció, no? Molt, molt important. En aquestes edats, però jo diria que en quasi totes les edats, el tema de la prevenció, de no esperar fins a esclatar, o dir-ho així, és molt important, no?
Sí, jo penso que la prevenció és vital, sobretot amb els més petits, no? Perquè anar a detectar les coses, com em deia la Xus, no? Els senyals d'alerta que et puguin fer pensar que hi ha alguna dificultat, jo crec que això farà que després no hagis d'intervenir en una fase potser més aguda d'una simptomatologia molt més difícil, molt més que dificulta molt més el funcionament del dia a dia de les persones en general, però dels nens en general, no? I també penso, molt important, m'he quedat amb el que diu la Xus, del joc en els nens, no? Que més que abordar les conductes o el que puguin pensar, els nens s'expressen a través del joc, perquè madurativament estan fent un procés que els adults ja hem fet, i que ells a través del joc ho expressen sense voler i els hi surt natural, no? I és molt, molt important saber detectar a través del joc, a través del que dibuixen, a través de com comparteixen, no? En el joc, doncs, aquestes senyals d'alerta que et poden fer pensar que hi ha alguna dificultat que no estàs detectant.
En aquesta línia que deies, nosaltres tenim grups de treball també, que treballem molt sempre, ni que sigui a través dels grups, sempre des de la singularitat de cada persona, com deia l'Isma, no és tant que té l'etiqueta, sinó què li passa a aquella persona, aquella personeta, aquest subjecte en construcció, què li passa, quines cosetes té per a partir d'aquí molt abans. Però treballem molt en grups terapèutics, que són grups tan terapèutics de diferents grupets, com amb arteràpia també, que és una expressió a través de l'art que ho hem començat aquest any, i també és una altra manera a través de d'expressar els seus malestars, els seus neguits, i a partir d'aquí podem moure'ns cap a construir coses en positiu.
Bé, jo com a, no com a especialista, evidentment, però sí com a pare d'un fill de 2 anys, sí que puc dir que des de l'escola moltes vegades ens transmet que no tant el meu fill, sinó que també altres companys de classe, que a través del joc sí que expressen dol i conflictes que hi ha a casa, i després, evidentment, en les reunions pertinents després es parla de tot això, però ells ho fan a través del joc, no? I de sobte veuen una actitud, algo amb el nen, i diuen, hòstia, això què és, no? I comenten, i llavors a través d'allà es parla. Per tant, donar aquests espais, que el joc no vol dir tenir joguines, sinó vol dir espais, no? Suposo en el qual...
Espais de pensament, d'expressió lliure, no?
Exacte.
També.
Clar, aquest és un punt molt també important, el tema de que aquí, com deia el Marcel, realment especialistes hem de ser quasi tots, no? Quasi tothom, perquè tothom hem de conviure amb situacions que a vegades doncs, hem de saber com actuar, i per tant el tema de la prevenció, i també com deia el Marcel, saber com actuar davant els nostres fills, doncs, és molt important. Parlem, si us sembla bé, d'un altre tema, d'un altre àmbit també, com és l'ansietat i la depressió, que potser són dues malalties les més estigmatitzades, no? Potser les més no direm comunes, però sí que la gent té més al cap, no? Per fer-ho parlarem amb l'entitat de Massa de Gam, l'Associació per la Superació de l'Ansietat i la Depressió, de grups d'ajuda mútua, amb el Ricard i amb l'Antonio. Bon dia.
Hola, bon dia.
Com afecta patir ansietat i depressió?
Perdona, com afecta?
Com afecta a la ment el tema de patir ansietat i depressió?
Bueno, yo creo que afecta a todos los niveles, ¿no? Afecta a nivel personal, a nivel laboral, a nivel familiar, a nivel de pareja, a nivel de relaciones sociales, a nivel vital. Claro, si estás mal, pues es un sufrimiento, ¿no? Y afecta, yo creo que en todos los aspectos de la vida. Bueno, de hecho, la gente ya estamos viendo que el nivel de suicidios, o sea, afecta hasta tal punto que uno se quiere ir de este mundo. Imagínate de qué manera afecta.
I a Saragam teniu grups d'ajuda mútua. Quina és la tasca d'aquests grups d'ajuda? Com treballeu?
Bueno, nosotros pensamos que el compartir los problemas ya es una terapia, simplemente. Luego hay que hacer otras terapias, por supuesto, o si hay que tomar medicación, pues hay que tomar medicación, pues bueno. Pero simplemente el hecho de compartir lo que te está pasando ya es muy importante. Antes decían, por ejemplo, los niños, claro, según la psicología, en los primeros 6 años de vida son los más importantes de una persona. Entonces, si un niño, por ejemplo, pudiera, cuando le está pasando algo, compartir con sus padres, que los padres estén abiertos también, claro, porque a veces los padres están ocupados en otras historias, entonces es muy importante el compartir lo que te está pasando. Si luego, además, hay alguien ahí, un terapeuta, un psicólogo, que te da unas pautas para que tú puedas afrontar esta problemática, pues bueno, eso es lo que hacemos en Asa de Cam, justamente. Hacemos grupos de ayuda mutua para compartir nuestras experiencias y para que los terapeutas, los psicólogos, nos den unas herramientas que luego nos sirven para tener más recursos a nivel personal, pues para encarar la problemática de la vida. La vida es muy problemática y tenemos que tener recursos para, bueno, pues de tener, ser asertivos, por ejemplo. La gente no sabe decir que no, y a veces hay que poner límites, hay que saber decir que no. Hay que tener, bueno, no sé, estoy hablando de todo el rato, también a lo mejor Ricardo quiere decir.
Bueno, jo volia dir que amb el tema de Sadegam sí que estem fent teràpia de grup als GAMS, d'ajuda mútua, i de fet, quan va començar el tema de Covid, vam ser els pioners amb el tema de fer-ho online, ja que no es podíem juntar-nos i tal. Hem sigut pioners amb això, junt amb també pioners amb el tema, amb l'ajuda de l'Ajuntament, de fer teràpia grupal amb els xarxes, amb els col·legis de formació professional, com el Leonardo da Vinci i també en l'Arnau Cadell. Amb l'Arnau Cadell hem vist que no són nanos, no són nens, sinó que són nanos doncs, de 16 a 20 anys, la problemàtica que hi ha a les escoles que tenen els nens, no? I això doncs, és un caldo de cultiu problemàtic, verdaderament. I allà es veu moltes afectacions que hi ha per part dels nanos. Com usuaris que som nosaltres, que som usuaris, fem els grups d'ajuda mútua, sempre els fem amb un terapeuta, amb un psicòleg clínic. Totes les sessions que fem sempre són acompanyades de terapeuta. Jo diria que sí que la nostra ajuda o el nostre gra de sorra que posem nosaltres, perquè és fonamental. La gent es troba quan va a la teràpia de que el company que té al costat pateix el mateix que pateix un mateix. S'hi troba a gust, es sent que el comprenen, perquè el que està fotut de depressió i d'ansietat, toquem més temes també, no? Però parlant d'ansietat i de depressió, es sent confortat, amb la qual jo no podré parlar malament mai de la funció del psiquiatre i de la funció del psicòleg que hi ha al CAP o del psicòleg que la persona vol anar i que té predestinada, no? Però que el nostre gra de sorra que posem nosaltres és molt vàlid, és molt econòmic. Pensa que estem comprant unes quotes de 20 euros al trimestre. Són 80 euros a l'any que per sessions setmanals de 2 hores que estem fent actualment online, que seria ideal poder-ho fer presencials. Seria fantàstic fer-ho presencial, però que online està funcionant molt bé. És la nostra aportació que podem fer. Portem 26 anys d'experiència amb això. O sigui que, què més podem dir? O sigui, funciona, això funciona. Volia, i estem ajudant gent. Perdona, si permets, perdona,
Ricard,
perdona.
Volia obrir el tema aquest que tant tu com l'Antoni heu comentat, el tema de compartir, no? Fer sessions on es comparteixen. Volia obrir per la taula que en penseu, començo per l'Ateneu, que en penseu de les teràpies, són realment el que serveix és el fet de compartir, no? Com deia el Ricard, que la gent que està allà a una sessió d'aquestes pot veure que davant seu té una persona que pateix el mateix que ell.
Sí, jo penso que els grups d'ajuda mútua són fonamentals en col·lectius com la gent que pateix d'ansietat i depressió, perquè moltes vegades pot fer la sensació que no et sents comprès per el terapeuta que t'està ajudant, no? I en canvi els grups d'ajuda mútua et permeten tu empatitzar amb la situació dels altres, que s'assembla molt a la teva, i sentir que t'acompanyen ells a tu també, no? i això és totalment complementari a un procés terapèutic, perquè et facilita també l'adherència a un tractament que puguis estar fent amb un psicòleg o el tractament farmacològic que t'ha proposat un psiquiatre, no? I al final tot ajuda a fer el procés més portable, no? I sentir-te acompanyat, que jo crec que és molt important en aquest tipus de trastorns i de simptomatologies.
D'acord amb el que diu la Marga. Ai, la Magda, perdó, he de canviar el nom. Vull dir que precisament doncs, aquest espai, no, de reconeixement, d'identificar, de compartir, és molt important i, de fet, jo crec que el repte és traslladar-lo a la societat en general. Que, vull dir que a vegades aquests recursos són com molt endogàmics, no? O sigui, tens un problema i participes. I l'important és que puguem fer una transferència, que realment hi hagi una generalització de que parlar d'ansietat o depressió doncs pugui ser com parlar d'un encostipat o que m'he trencat una cama. Vull dir que a vegades aquests són comentaris que desperten certs rebutjos o certes desconeixences, perquè darrere de l'ansietat tu li preguntaves a ell abans, de dir, bueno, en què implica, no? Doncs implica doncs, un pensament o una preocupació excessiva, implica un aïllament, poques ganes, no?, de veure's amb l'entorn, i potser això ho podem traslladar a la vida de qualsevol persona. Vull dir que és que no necessitem tindre un quadre diagnòstic identificat per poder parlar d'ansietat i depressió. Vull dir que en realitat les persones tenim salut mental totes, i totes passem per moments de preocupacions excessives, de malestars, de somatitzacions, de dificultats, de frustracions, i crec que és molt, molt important la labor que estan fent ells a nivell de compartir aquesta situació, però el repte és poder traslladar-lo també a la societat en general i no haver de parlar com recursos com si estiguessin apartats, no? Sinó tots en tenim salut mental, tots patint situacions de frustració i de preocupació excessiva, i això ens apropa a la realitat de persones que aquesta situació els invalida, potser, com deia l'Antonio abans, de poder doncs, mantenir doncs, un lloc de feina, de tenir una relació de parella, de poder ser funcional al cap de la vida. No? I jo crec que les coses, a vegades en el món de la salut mental, doncs, tenen com un criteri categòric, no? O sigui, compleixes una sèrie de criteris i per tant podem parlar de que hi ha una presència d'un trastorn. I a mi em fa l'efecte que s'hauria de veure també com un aspecte dimensional, no? De que tots d'alguna forma doncs, patim situacions i això també ens permet que aquesta empatia, que en un grup d'ajuda mútua doncs, es pot establir, tant de bo, no? Es pogués establir aquest nivell d'empatia a nivell de la societat en general. És una mica, doncs, no sé, l'Anna em sembla que volia comentar alguna cosa.
D'asisme també nosaltres, no?, constatar, rellevar que des de DAPSI, el que és la petita infància, no?, parlaríem més de malestar emocional, de patiment, que d'ansietat i depressió, justament per tot això que estem comentant, posant relleu l'augment de demanda que hem tingut l'últim any, que encara no hem tancat. L'any 2020 DAPSI va atendre 556 infants de Sant Cugat, i enguany estem amb un número de 640 nens. 640 nens que identifiquem molt amb aquest patiment, amb aquest malestar fruit de la pandèmia, no? Que ens faria pensar en, bueno, una qüestió més d'ansietat, depressió, que òbviament des de la prevenció i des de tot el que hem estat comentant intentem acompanyar amb una mirada molt, doncs, molt, molt holística, no?, de tota la situació, i que és una reacció sana a una situació complexa que tots estem vivint, no? El més sa que pot fer un nen és manifestar aquest malestar.
Ho deia... Sí, sí, endavant.
No t'escolta. No se t'escolta.
Clar, ai, perdó. Aquest comentari que ha fet l'Anna jo crec que és elemental, o sigui, és fonamental. A vegades veiem coses que les identifiquem com a problemàtiques i formen part de la circumstància que viu la persona, vull dir que forma part del seu desenvolupament, de les seves habilitats d'adaptació, i patologitzar això, o sigui, veure'l com una malaltia o com un trastorn, no afavoreix. Vull dir, jo entenc que hi ha patiments doncs, que a vegades doncs, requereixen, no?, d'una assistència, podríem dir, doncs, psiquiatra, psicològica, d'infermeria, de farmacologia, però crec que aquesta mirada és molt interessant, que siguin capaços de traslladar-lo, que la persona no té un problema. La circumstància social, la persona es troba en aquell moment vital i dona resposta i s'adapta a la situació com pot. com més recursos pugui tenir la persona, doncs la capacitat d'adaptar-se a aquesta realitat i aprendre a gestionar el problema, que això és important, no és haver de dir tinc un problema de per vida, no, estic en una situació determinada i tinc que aprendre a gestionar aquesta realitat. Com més recursos tingui al meu abast i com més facilitador sigui l'entorn d'acompanyar-me i d'ajudar-me, segurament això formarà part d'aquest desenvolupament d'aquesta persona.
De fet, és el...
Ai, la Xusa, em sembla que vol dir alguna cosa.
No, ara t'interpel·lo, Junyos. De fet, és l'eslògan de la marató d'aquest any és aquest, no? És trencamurs, no? Com deia Ismael, el fet de no haver d'estigmatitzar, és la paraula que potser més hem d'utilitzar, no? El fet de trencar amb això i com bé deia també l'Ismael, el fet de que tothom té salut mental i hauríem de parlar amb completa normalitat, no?
El que ha dit l'Ismael respecte a aquesta qüestió dimensional de veure fins aquí hi ha moments que tothom podem patir malestar, dificultats, però jo ara el que volia és parlar de dir que les famílies que ara quan l'Anna parlava del malestar, que s'ha incrementat molt la demanda, és un fet objectiu dels nens, però darrere d'aquest malestar dels nens hi ha les famílies que han viscut situacions molt complicades durant tot aquest temps, cadascuna des de la seva situació personal, però sí que voldria dir que les famílies, els pares, les mares, els cuidadors, fan sempre tot el que poden. Això és fonamental, que de vegades és com que, oh, que podria... No, fan sempre el que poden. El que passa és que amb aquest ritme vital i amb totes les circumstàncies, de vegades no tenen espai per parar-se a pensar. I és molt important, justament els grups, a diferents nivells, també grups familiars, de donar aquest espai, perquè això ajuda a que la salut mental sigui més sana, no esdevingui malaltia, sinó que puguem tenir espais per decidir respecte a criança, respecte a diferents coses i compartir. Aquesta idea volia transmetre a la família.
Estic despertant la Xusa també, és que això és un tema superinteressant, no? De poder compartir, no? De que les famílies són família, que a vegades les famílies també volen tindre com un paper, diguéssim, com professional, no? I crec que la relació que establim com a pares o com a mares amb els nostres fills, doncs és una relació en la que ha de predominar l'espontaneïtat i la naturalitat. Vull dir, aplicar una tècnica d'intervenció, vull dir, hem de ser coneixedors, no? Sobretot de les lleis d'aprenentatge o la manera en la que tu pots gestionar reforços o treure certs privilegis o un plantejament potser de conversa amb els teus fills. Jo crec que és important, però no ens oblidem que són familiars, que són pares. Jo soc psicòleg, però a casa meva soc el pare dels meus fills, no? I si fes de psicòleg estaria fent fatal i em costa fer de pare, doncs ja, imagina't.
Parlem, si us sembla bé, abans comentàvem amb l'Anna López i la Xus Jiménez de l'APSI el tema de que els nens com més fan veure que tenen o que poden tenir una espècie de trastorn de desenvolupament a través dels jocs, de l'art-teràpia, com has comentat. Parlem ara també des de l'Ateneu i l'Espai de Lleure, que és on es realitzen activitats d'oci i de lleure per fer front, no, a aquestes malalties o trastorns de desenvolupament o trastorns mentals. Parlem, amb la, com dèiem abans, amb la Magda i el Marcel. Quins beneficis tenen aquestes activitats en la salut mental?
Doncs mira, per parlar dels beneficis, les millors persones que t'ho podran expressar són els propis usuaris. I nosaltres hem volgut recollir molt breu el seu testimoni i ells ens van dir que per ells el lleure els hi resulta indispensable com a teràpia per arribar a una qualitat de vida acceptable, càlida i humana, perquè a vegades ens allunyem d'aquesta humanitat, no? I diuen que per ells el lleure és tan important com la medicació moltes vegades, que els fa sentir la ment ocupada, que a vegades és allò de que tens massa temps per pensar, no? I això et fa, doncs, encara entrar més en aquest cercle viciós, no? També ens deien que per ells l'espai de lleure és un espai que els permet poder-se relacionar, sentir-se acompanyats de persones que tenen problemàtiques semblants a la seva, no? Una mica en la línia del que dèiem dels grups d'ajuda mútua, no? Però en un espai més d'oci. Llavors, l'espai de lleure funciona com un club social una mica i permet donar un espai a aquestes persones per això, relacionar-se, trobar-se i fer activitats de lleure, i els nostres usuaris són persones que tenen un diagnòstic de trastorn mental sever o alguna problemàtica de salut mental de llarga durada, no? I a través d'aquestes activitats, que poden ser, per exemple, més autogestionades i participatives entre ells, com ara activitats de cuina o els horts que tenim una parcel·la, també activitats que els apropen a la comunitat, no? Amb activitats com més d'intercanvi, on comparteixen espais amb persones que no necessàriament han de tenir un diagnòstic de salut mental i que no formen part de l'espai de lleure, no? Tenim un taller de teatre d'intercanvi on pot participar tothom que vulgui, no? Per exemple. També gràcies a un programa com la Propa Cultura, que pretén apropar la cultura i fer-la més accessible per a aquestes persones, facilitant-li a nivell sobretot de recursos econòmics, que moltes vegades també és un problema. Totes aquestes coses són el que els hi permeten a ells tenir un lleure saludable. No? Que els hi, que tenir aquest espai i aquesta possibilitat els fa poder ocupar el seu temps.
Endavant, endavant.
Sí, jo crec que una mica el debat estaria on el lleure deixa de ser terapèutic, i nosaltres li estem dient que el lleure terapèutic és terapèutic menys quan no ho és, no? I a vegades no ens agrada tampoc posar nosaltres aquesta etiqueta, perquè en realitat fem el lleure no per fer teràpia, sinó per ocupar aquest temps d'una manera significativa amb l'oci i el lleure, no? I llavors, com a beneficis que ho comentaves, a part dels que han dit els usuaris, sabem que, i hem comprovat, que es fomenta l'autonomia de les persones perquè han de prendre decisions sobre com ocupen el seu temps lliure. També fomenten el que es diu la inserció a la comunitat, o podríem dir l'intercanvi amb la comunitat, no? Per això nosaltres les activitats ens agrada dir que són d'intercanvi, perquè el que fan és intercanviar espais amb la resta de persones que estan aquí a Sant Cugat o a Barcelona, on sigui, que facin les seves activitats d'oci. I també ens agrada dir que, com diu el text, un dels nostres usuaris, és que mantenen o estabilitzen la malaltia igual que podria fer-ho la medicació. Vale? És a dir, és evident que la medicació els ajuda a estar en una situació estable, però sense l'oci i el lleure es trobarien també molt perduts, molt sols, dins els seus pensaments, no podrien ocupar la seva ment, tal com ens comentava la Magda. I nosaltres volíem obrir debat, tot i que al final tu també, com quan deixa de ser terapèutic, no? Quan aquesta ocupació, per exemple, és excessiva, quan hi ha manca de recursos per poder accedir a la... Per això està la Propa Cultura, no? Quan hi ha manca de recursos per accedir al lleure, com ho fan? Quan podem dir que l'oci i el lleure és perjudicial perquè no saben organitzar el seu temps lliure? I per això el que fem nosaltres des de l'Espai del Lleure és com gestionar o programar o col·laborar amb aquesta organització, amb aquesta planificació, amb aquesta gestió dels recursos, etc. No? Llavors una mica...
Clar, perquè, com hem dit, pot ser que aquestes activitats o aquest oci terapèutic esdevingui en conseqüències negatives?
Aquí és on volíem obrir els micros, no?
A que
comentessin els nostres companys, perquè nosaltres considerem que sí, que a vegades pot arribar a establir conseqüències negatives o... Pues sí, contrapartides que no hi comptàvem, no? En un principi.
Doncs, sense més dilació, obrim el debat. Comencem amb el Ismael.
Sí, hola, sí. El Marcel em feia pensar si en alguns casos, i de fet, bueno, nosaltres ens coordinem i som una entitat col·laboradora i, bueno, mirem el treball que s'està fent des de l'Ateneu, vull dir que és una tasca molt àrdua, i espero que tant de bo tot aquest espai de lleure que ells tenen previst, doncs, que es converteixi en un club social, doncs realment doncs, puguin reconèixer aquesta tasca que estan fent tan important, no? Jo pensava que potser el lleure, com a oci, doncs sí que és important, doncs, que sigui voluntari. Si una persona es veu obligada a participar d'una activitat que potser doncs, no desperta el seu interès o que no està relacionada amb algunes motivacions, doncs potser pot ser com una mena, em sap greu, fer servir la paraula, com de pàrquing. Estoy aquí i mentre estoy aquí, pues, no altra cosa. Aquí pues, potser sí que podria haver algun aspecte disfuncional, podríem dir. O ell ha posat un exemple que a mi m'ha tocat perquè m'he sentit com molt familiaritzat, de donar suport a una persona doncs complia el seu temps amb moltíssimes activitats i llavors doncs, això es compartia amb una preocupació de si arribaria a temps, si podria fer-les totes i després doncs, no gaudia d'aquestes activitats a lleure. Ara anava a dir, desafortunadament tampoc tenim un ventall tan ampli d'activitats que tinguin, que hi hagi entitats que tinguin un dispositiu que sigui accessible per persones que presenten algun tipus de condició doncs, dificultat a nivell atencional, a nivell relacional o dificultats a nivell emocional. Vull dir que l'Ateneu està fent, jo crec, una tasca admirable i tant de bo doncs, es pugui ampliar aquesta xarxa d'activitats, jo diria fins i tot amb una clau una mica més inclusiva. Ells parlaven de que els requisits per poder formar part de l'espai de lleure doncs, és tenir doncs, un trastorn mental. Tant de bo algun dia puguem parlar d'activitats que si tens un certificat o tens un problema de salut mental i pots participar, però si no el tens i et ve de gust participar en aquella activitat, també hi puguis participar. Sé que pot semblar una mica estrany el que estic plantejant, però o sigui, per un costat crec que s'han d'adaptar aquestes activitats, hem de tindre aquests dispositius per poder anar a l'atenció necessària, de si una persona doncs, necessita un suport individualitzat o té una problemàtica específica i ha de rebre aquest suport, doncs, per això doncs, hi ha un equip que està preparat per donar aquest suport, però que no tanquem la porta a que aquesta activitat sigui un espai de relació amb gent de tot arreu, amb qualsevol condició. No sé,
aquesta és la nostra idea, eh? Vull dir que volem evolucionar cap aquí, no? Ara mateix funcionem d'una manera, pel que som i els recursos que tenim, de que els usuaris ens venen derivats de serveis d'atenció primària majoritàriament, però sí que la nostra voluntat és esdevenir un club social on qualsevol persona pugui venir a títol personal a participar de les nostres activitats sense que hi hagi una necessitat de saber que té un diagnòstic de salut mental, no? I aquesta és la idea que tenim nosaltres, de créixer com a club social cap aquí, i és el procés que estem intentant fer, que és lent, però hi creiem i confiem que podrà acabar sent així, no? Una mica.
Endavant.
Des de la mirada de la petita infància, una mica el que parlaríem és de l'equilibri, no? Per una part, confiem absolutament en el lleure com a espai de socialització i moltes vegades, en col·laboració amb l'Ajuntament, a través de serveis socials, busquem opcions de lleure per a aquells infants que per la seva situació de vulnerabilitat no el poden tenir. No obstant, també ens trobem amb l'altre extrem, que parlaríem d'aquella infància que nosaltres anomenem hiperrealitzada, no? Que és aquella infància que surt de l'extraescolar de piano per fer badminton i no sé, bueno, aquesta exigència que moltes vegades doncs, també ens hem de preguntar a quin desig respon, no? Perquè moltes vegades no és un desig del nen, moltes vegades no ho és, o de la nena, i d'aquesta també, doncs, d'aquesta manera, no?, d'entendre l'espai familiar i l'organització, no?, de la dinàmica.
Doncs, si us sembla bé, obrim, parlem ara també de... Hem tractat els temes d'infants, hem tractat els temes de gent una miqueta més adulta, com podria ser amb l'associació de Saragam, de les teràpies en grup. Hem tractat també el tema de l'oci amb l'Ateneu i l'Espai Lleurat, però també volem parlar de com és la vida, no, de les persones que pateixen amb malalties mentals i com poden tenir una vida... No sé si l'adjectiu seria digne o una vida normal, no? Podríem dir-ho, com qualsevol altra persona. I per fer-ho volem preguntar a l'Ismael Guzmán, de taller de Geroni de Moragas, quines atencions necessiten aquestes persones que pateixen malalties mentals o quines atencions reben per part de Geroni de Moragas.
Sí, de fet, quan parlaves de vida digna, a mi doncs, em venia al cap una mica el concepte de qualitat de vida, no? I d'entendre doncs, que les persones presenten situacions com molt diverses, però que sí que podem doncs, identificar algunes de les problemàtiques que presenta per poder donar suport. Geroni de Moragas és una cooperativa que integra diferents serveis, que intenta abarcar tot el que seria l'atenció holística, integral, de la persona adulta, que o bé presenta doncs, un trastorn del desenvolupament intel·lectual, o un trastorn mental, o un trastorn de l'espectre autista. I el que fem doncs, és, primer, fer una bona avaluació, identificar, no?, en quina situació, col·loquialment, fer una bona foto de la persona, no?, i sí que nosaltres doncs, tenim un model de treball, que és el model centrat en la persona, que intentem doncs, sortir d'aquest paradigma més, podríem dir, més assistencialista o més tècnico, i facilitar-li a la persona doncs, una devolutiva del que ha estat l'avaluació, per tal de que ell també pugui participar en què vol ser ajudat. Llavors, doncs, com deies, com és la vida, no, d'una persona, que és molt diversa, des de persones que necessiten, doncs, molta assistència i que llavors, doncs, se'ls ha de llevar, se'ls ha de, si és necessari, doncs, administrar la medicació, se'ls ha d'acompanyar fins al centre, tenen, diguéssim, doncs, una supervisió, podríem dir, 24 hores a persones, doncs, que estan en una situació en la que requereixen, doncs, un suport més intermitent, vull dir, persones que tenen família, que tenen, doncs, les seves despeses, sigui d'hipoteca, de lloguer, i que presenten, doncs, sí, un quadre diagnòstic, però que favorablement, doncs, han ajustat els recursos i poden fer, com tu deies, una vida normalitzada. La paraula normal normalment intentem evitar-la perquè és un concepte com molt estadístic, no? I aquí no ens encabiríem ningú. Vull dir, sí que hi ha com una mena, doncs això, no? Com deia Gauss, una desviació en tipus de gent que potser presenta una realitat que és molt diferent a la majoria, però la diversitat humana és molt àmplia. I a mi em feies pensar també aquesta dignitat com es tradueix en la percepció de la persona de satisfacció. O sigui, nosaltres coneixem a persones que aparentment, doncs, viuen una vida, sap greu dir-ho així, però és veritat, molt institucionalitzada, en el sentit de que tenen, doncs, un itinerari de vida molt pautat, molt, molt rutinari, i potser des de fora podries dir, doncs, això realment és digne o no, i potser la persona, doncs, és feliç perquè ha trobat amb els seus recursos, amb les seves habilitats, la manera d'adaptar-se a aquesta realitat. I crec que aquest concepte d'adaptabilitat és essencial. Vull dir, pots parlar d'una persona que té un diagnòstic X, digue-li esquizofrènia o digue-li bipolaritat, i una altra amb el mateix diagnòstic, però que la persona, doncs, amb els recursos i amb la realitat en la que viu, doncs, ha tingut aquesta habilitat per aprendre a gestionar la seva realitat. I això és tan divers com persones. Vull dir, és que és difícil a vegades poder posar un patró de com viu un dia de la seva vida una persona amb la malaltia mental, perquè potser en aquest patró podrem incloure'ns tots els que estem aquí dins de la taula.
També des de Geroni de Moragas fomenteu el tema de l'ocupació i de la vida, com deies, independent, no? Una vida més independent que tots els usuaris puguin...
Sí, i et diria que és una peça molt clau. O sigui, una cosa és tenir un contracte laboral, que jo crec que és un èxit, poder mantenir, doncs, una jornada laboral i rebre d'un sou a canvi, però quan les dificultats que presenta la persona, o et diria l'entorn, o sigui, el que és el teixit empresarial, les possibilitats, les ofertes d'accedir a un lloc de feina, és molt important l'ocupabilitat. O sigui, que la persona tingui una ocupació, que tingui responsabilitats, que tingui funcions, que tingui relacions... Si ens adonem una feina, a part del sou, també ens ofereix aquesta oportunitat, no? Jo tinc un repte, tinc una responsabilitat, em relaciono amb persones, em sento útil, valorat, reconegut. Vull dir que és un paper molt important. I jo avui volia aprofitar també per fer un petit manifest, no? De que els centres especials de treball, doncs, realment reben una pressió immensa, molt gran. Són recursos per accedir a persones que tenen una problemàtica de salut mental, però són recursos que no reben moltes prestacions. I llavors què passa? Que el treball, que és un treball amb suport, a vegades se li ha d'exigir a la persona un nivell d'autonomia molt alt. I quan la persona, doncs, no pot complir amb aquest nivell d'autonomia molt alt, per molt que sigui un recurs social, també és un recurs productiu, i moltes vegades hi ha persones que no poden mantenir el lloc de treball en un centre especial de treball. És una pena, però és la realitat. Vull dir, acaba convertint-se en una empresa que ha de competir amb qualsevol proveïdor de serveis i ha d'exigir a la persona, doncs, que mantingui, doncs, una eficiència en el treball, una autonomia, i moltes vegades no es pot. De fet, nosaltres a la taula de salut mental hem detectat que aquí a Sant Cugat, doncs, falta un dispositiu important, que és un dispositiu que va, diguéssim, seria com un eslabón anterior al centre especial de treball, que és el recurs prelaboral. Què passa quan una persona té una situació X, No, ara no tenim per què posicionar-la en el quadre diagnòstic, sinó la realitat social que viu la persona, doncs, l'ha allunyat del món laboral. Doncs fa que aquestes competències necessàries per poder fins i tot fer una entrevista, escriure un currículum o presentar-te en un lloc de feina, doncs la persona no les té habilitades. I si la seva situació, doncs, no canvia, cada cop li resultarà més difícil d'accedir a un lloc de feina. doncs tenir un recurs que sigui exclusivament formatiu i una mica en la línia del que anàvem parlant, un recurs que faciliti la socialització, que desestigmatitzi, que puguis trobar persones en les que es troben en una situació molt semblant a la teva. Nosaltres des de la taula estem lluitant per poder doncs, aconseguir algun dia la creació d'un recurs de prelaboral orientat a persones que presenten una problemàtica de salut mental i que veiem que és importantíssim que puguin, com tu deies, fer una vida més normalitzada, que puguin accedir a un lloc de treball, perquè és que si no el recurs és acabar amb una prestació. I amb tota la dignitat que pot oferir la prestació, però té un tepany molt, molt... O sigui, és com tenir el cap tocant el sostre contínuament. O sigui, quina capacitat té la persona de desenvolupar un projecte de vida autònom? Al final el que podrà fer doncs, és poder tenir aquesta subsistència mínima per poder, doncs, no sé, compartir habitació o per poder comprar menjar, però fer un projecte de vida amb una prestació social és molt complicat. Això ens dilataria aquí moltíssima estona, però crec que és important poder donar manifest, no?, aquesta realitat, la necessitat, no?, que té la persona de poder accedir a un lloc de feina per fer, pues això, el que dèiem, una vida més normalitzada.
Que això és important, crec, des de l'inici. O sigui, una qüestió és, evidentment, amb l'edat adulta, però des de la nostra mirada de la petita infància ja pensem en la subjectivitat de cadascun, en la singularitat i que la petita criatura, que parlem de nens de 0 o 6 anys, però que vagi sentint que té recursos, que senti les seves capacitats construïdes d'aquí per després poder ser autònom en petites coses i tenir petites responsabilitats. La qüestió del vincle social és fonamental i la qüestió de la xarxa que pugui ajudar en moments, com deia l'Ismael, fonamentals prelaborals, és evident, però ja es construeix des del moment de la primera infància, que és bàsic perquè després això ja estigui fonamentat en una base del petit nen i de la família, deixar també l'espai perquè el nen vagi creixent des de la pròpia autonomia.
Després destacar també una qüestió que rellevava l'Isma, l'enfoc, no?, i amb qui coincidim des de la taula, de la mirada biopsicosocial, no?, com ell expressava, no?, no és el mateix un trastorn X, digue-li com vulguis, amb uns recursos a nivell social que siguin els que siguin, no?, i des del nostre treball també al CEDIAP, a DAPSI, acompanyem moltes famílies que, on els nens estan expressant malestars emocionals molt importants i molt evidents que tenen a veure amb aquella situació, no? Hem parlat, hem compartit aquí en aquesta taula la situació de l'habitatge a Sant Cugat, tenim famílies que viuen en habitacions, tenim famílies que estan totalment sostingudes econòmicament per als serveis socials i són realitats que fan, no?, doncs que els nens tinguin unes condicions de vulnerabilitat que aboquen a l'expressió del malestar. I tornant al que hem anat comentant, no?, lluny de responsabilitzar aquell individu, aquella família de la situació, no?, és una mica poder fer una mirada més global.
Parlàvem del tema, ho heu tret pràcticament totes les entitats, el tema d'estar, no hi ha una ocupació a nivell laboral, que també, sinó tenir com una ocupació, no?, tenir ganes de fer coses i sobretot de sociabilitzar, que és un terme que suposo que ho tracteu molt a diari, però que és molt necessari, no?, quan es tenen malalties mentals o quan realment s'està malament. Sociabilitzar és una de les eines més importants, podríem dir? És una pregunta que deixo oberta per tothom.
Totalment, sí, no et xusa, si vols.
Indiscutible, o sigui, és bàsic, t'escoltava i pensava tant amb els nens de poder compartir, de poder ajudar. De vegades hi ha nens que tenen problemes de relació i de comunicació i hem d'ajudar a establir vincles, hi ha nens que es vinculen d'una manera que és poc adequada a aquella criatura, llavors les d'ajudar, la socialització sempre és bàsica i des de la nostra mirada dels infants i per les famílies també. De vegades hi ha famílies aïllades, famílies tancades amb si mateixes, que hem d'ajudar a sortir d'allà pel benestar de tothom. Llavors, aquesta cosa social és, bueno, és evident, som una societat i necessitem aquest vincle.
Sí, i això ens condueix a una reflexió, no?, en el moment actual, que encara no acabem de passar aquesta pandèmia. No? Som sers socials, necessitem la relació humana per créixer des del primer dia. Llavors, bueno, doncs, també aquesta situació pandèmica ens ha abocat a una normalitat en les nostres relacions humanes que tant necessitem des del dia que naixem.
Sí, a mí me gustaría también decir que desde en Asadegam también una de las cosas que hacemos justamente es la socialización, porque es verdad que el hacer terapias es bueno, a veces también es bueno tomar medicación, es fundamental tener un trabajo, tener unos ingresos, eso también es muy, muy importante, bueno, fundamental. Y nosotros en la asociación lo que también hacemos es que las personas, que es decir, los socios, que se reúnan, que se junten, de hecho, se han hecho amistades, incluso se han hecho parejas, se han hecho, bueno, hace poco un chico y una chica que se conocieron allí, pues han tenido un niño, se han casado, entonces también esto también es importante, ¿no? Nosotros desde la asociación también consideramos esto, ¿no? El realizar, por ejemplo, actividades de ocio, de salidas, hacíamos también, ahora está con el tema de la pandemia no, pero hacíamos fines de semana, de pasar a lo mejor 4 o 5 días de convivencias, y esto pues también es muy importante, que la gente se pueda socializar, y más en personas que tienen a lo mejor problemas de fobia social, de soledad, que también es muy importante. Hoy día, en el mundo en el que vivimos, pues las personas estamos muy solos, están solas, y una manera de relacionarse es decir, bueno, pues mira, vamos a compartir con personas que le pasa lo mismo que a mí, y es una manera también de que las personas puedan mejorar.
Sí, no, estava pensant, estava escoltant a l'Antonio i abans a la Xusa, no?, de la importància de la socialització i també de les relacions. Com establim les relacions? Perquè a vegades les relacions són com molt, em sap greu fer servir aquesta paraula, per interès, no? O sigui, és com que les relacions entre les persones, a partir de què em puc treure, no? I crec que és molt important que les relacions també s'estableixin purament per la relació existencial, per poder reconèixer l'altre i reconèixer-se a un mateix i poder compartir l'existència amb una altra persona. I em dona la sensació que en una societat doncs, molt consumista, molt trepidant, molt de l'optimització i de la rentabilitat, a vegades no donem espai, no?, a reconèixer-nos com a persones, independentment del nostre càrrec, del que puguem fer o de les experiències o dels coneixements que tinguem. I em dona la sensació que és molt difícil a vegades en les relacions empatitzar o posar-te a la pell de l'altre si no el reconeixes, no? I potser ara aquí seria entrar en un debat potser més purament filosòfic, però les relacions doncs també s'han de cuidar com a relacions, no? Per què em serveix, no? Estar al costat de l'altre.
No sé si algú més vol comentar.
No, clar, escoltant a tots els companys de taula vas pensant en coses, ven un munt de pluja d'idees, llavors aquesta cosa, escoltava l'Ismael i pensava en la necessitat de deixar-nos anar, que hi hagi més espontaneïtat. Això és salut mental també, de poder, i a partir d'aquí doncs, ja ens veurem amb els nens, amb els adolescents, amb els adults, amb aquesta parella que dins d'aquest grup al final acaben trobant-se com a parella i tenen una criatura, de com és important això, perquè no és tant de categories, no és tant de salut mental, és tant de cadascú cuidar-nos i cuidar mútuament a la societat per tal de fer un gir cap a una qüestió més de salut mental sana, no sé com dir-ho, no és, bueno, que no ens emmalaltim, i aquí ja és.
I sense presses, que moltes vegades és el que vivim en aquesta societat d'acceleració constant, no?, que ens fa oblidar-nos de la necessitat que tenim de ser espontanis i de deixar que les coses flueixin i de no voler-ho tot per ahir, saps? I que les coses puguin fluir a vegades requereixen temps i per no esperar-nos perdem oportunitats, no? Moltes vegades i algunes persones més que altres necessiten d'aquesta espontaneïtat, però al final tots la necessitem en el nostre dia a dia, en més o menys mesura.
Una companya nostra d'Apsi parla de la tirania del temps, que diu ella, i llavors l'Angelina, i llavors és veritat, de vegades el temps ens tiranitza i no ens deixa aquest altre espai de poder gaudir-lo, sinó que ens obliga a fer coses i el desig queda en segon terme, i el desig és fonamental que cadascú es pugui trobar, i amb les criatures també, d'ajudar-los. De vegades fem una feina també, un treball, tenim la tasca d'ajudar els pares a deixar que el nen surti de manera natural i poder mirar el desig del nen,
perquè de vegades està tan en joc el desig dels pares que el del nen no es veu, i cal deixar espai perquè el ritme de la vida no ens deixa ni mirar-ho. Llavors, cuidem-nos, aquesta és la idea.
Sí, el tema del temps és també un factor molt detonant a vegades, i que sí que és veritat, com deia la Magda, que és molt important deixar que les coses vagin al seu ritme, no? No cal forçar res, no cal accelerar res, i quan parlem de salut mental o inclús de teràpies, també hem de deixar que aquestes teràpies tinguin el temps que sigui necessari perquè cada persona, amb les seves necessitats pròpies, pugui adquirir aquelles coses que necessita, no? per estar bé.
Sí, això ens connecta també amb la petita infància, en el sentit de la pressa, no? De vegades que els nens adquireixin tot el desenvolupament que han d'adquirir, no? Com en un estàndard, no? Ha de caminar ara, ha de parlar ara, que també ens produeix la mateixa reflexió, no? De la pressa, del no deixar l'autenticitat del nen i el temps que el nen necessita per desenvolupar-se, que òbviament és singular i és diferent cada un.
Doncs bé, amb aquesta qüestió tancarem la taula rodona, que veig ara mateix que estem tots tremolant una mica perquè el fred comença ja a ficar-nos en el cos. Només em queda donar les gràcies a totes les entitats que han participat en organitzar també aquesta taula rodona, i en donar-nos tota la informació que segurament molta gent desconeixia i ara mateix tenim en ment. Dapsi, a Sadega, Mateneu, Espai de Lleure i Jeroni Moragues, moltíssimes gràcies, de veritat, no només per haver, com he dit, compartit en aquest espai i haver organitzat, sinó també per tota la tasca que feu, que realment és molt bona. O sigui, moltíssimes gràcies i
moltes
bon dia.
Gràcies.
Moltes gràcies a tu, Víctor.
Hi ha qui no plora, hi ha qui calla, hi ha qui té pànic a la batalla. Persones que posen a zero el marcador per sentir noves il·lusions. Hi ha qui corre, hi ha qui avança, hi ha qui té pànic a l'esperança. L'últim record que ens quedarà serà saber qui ens recordarà. L'últim record que ens quedarà. La vida meravellosa i rica és la vida. Muntanyes de colors pintant el cel. I tu i jo, i tu i jo, volem pels aires. Hi ha qui somia despert i atrapa els somnis amb les mans. Hi ha qui corre, hi ha qui avança, hi ha qui té pànic a l'esperança. Humanitat que gira al revés i així no veure's al mirall. Hi ha qui plora, hi ha qui calla, hi ha qui té pànic a la batalla. L'últim record que ens quedarà serà saber qui ens recordarà. Meravellosa i rica és la vida. Muntanyes de colors pintant el cel. I tu i jo, i tu i jo, volem pels aires. La vida.
Doncs seguim aquest programa especial en motiu de la Marató de TV3 i Catalunya Ràdio aquí a la plaça de l'Home a Sant Cugat. Són ara mateix les 12 i 24 minuts i anem a connectar ara amb el Johnny Fernández, que ens farà una repassada d'aquesta de l'agenda d'avui o de la guia de...
Bueno, de l'agenda, perquè com saben Sant Cugat se suma a aquesta Marató per la Salut Mental que organitza la Marató de TV3 i Catalunya Ràdio, i per tant aquí a Sant Cugat estan passant moltes coses. Aquí diguéssim que era una mica com l'acte central, però al final doncs hi ha més vida més enllà de la plaça de l'Om, que és des d'on fem aquesta emissió en directe. Des de les 9 del matí ja saben que hi ha aquest cinquè torneig de pàdel per la Marató de TV3, que dura fins a les 20 hores amb 6 categories, masculí, femení, mix, júnior, adaptat, inclusiu. També des de les 9 fins a les 2, encara queda una hora i quart, una hora i tres quarts, volíem dir, aquesta cursa d'orientació en benefici de la Marató, que passa pel parc de Collserola i que va dirigida a grups d'amics i de famílies, i que a més es podia escollir entre dues modalitats, perquè ningú, diguéssim, perdi l'alè fent aquesta gran passejada, diguéssim, pel parc. Com deien, ho hem sentit durant el matí una miqueta, se sentia tot just aquí al costat a la plaça de l'1 d'octubre, i aquesta ballada participativa de country que també està organitzada per l'escola Fusió Música i Dansa. Ara tot just fa uns 20 minutets, uns 25 minutets començava aquest tastavint solidari al celler modernista, a més amb cellers participants d'arreu de Catalunya, amb altavins Clos, Patxem, Audalmassana, Grau i Grau, Gritelles, Maspòlit, Miquel Gené i Suriol. Encara jo crec que hi seríem a temps d'arribar-hi. No sé, el Víctor, si tinc ganes de... Ara m'hi acompanya, un tast de vins, jo crec.
Un tastet de vins, si hi ha aquest vi calentet, millor.
A la una de la tarda comença, res, d'aquí mitja hora, un concert de Nadal d'en Swing, que també és una activitat gratuïta amb suport de la Marató de TV3, a càrrec de l'Escola Fusió Música i Dansa, però això sí, serà una mica més lluny d'aquí, de la plaça de l'OM, és a l'Escola Municipal Victòria dels Àngels i Conservatori de Sant Cugat. I després també a les 8 del vespre, el concert de Nadal Simfònic, també a l'Escola Municipal Victòria dels Àngels i Conservatori, i organitzat també per Fusió Música i Dansa. I avancem una mica més d'agenda, perquè hi ha una altra activitat que se'n va al mes de gener, que és en aquest cas un taller de castells en família, que també dona suport a aquesta marató, organitzat pels castellers de Sant Cugat. Serà a les 6 de la tarda del proper 4 de gener, una miqueta abans, un dia abans de la cavalcada.
Doncs aquestes són les activitats d'avui que tenim, aquestes activitats de la Marató, gràcies Joanmi, i recordem també doncs això, que tota la gent que vulgui participar, encara hi ha temps per participar en algunes d'aquestes activitats i sobretot per fer aquests donatius que també és important en tema de la Marató.
Que truquin sobretot a través de les vies que posa a disposició la Corporació Catalana de Mitjans, i es tracta d'això. Avui és una marató solidària, Catalunya sempre respon, Sant Cugat sempre respon. Jo crec que entre tots doncs hem de visibilitzar i donar suport a les iniciatives que aquest any conformen tota la recaptació precisament per potenciar totes aquestes investigacions, iniciatives solidàries que posen de relleu a través de la Marató de TV3.
Doncs això, que truqui la gent i com dèiem abans, per petita que sigui l'aportació, serà ben rebut.
Tanquem murs amb Víctor Palacios, programa especial de Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, en suport de la Marató de TV3 i Catalunya Ràdio per la Salut Mental, una iniciativa de l'Ajuntament de Sant Cugat, la Taula de Salut Mental i Cugat Mèdia.
Em quedo en silenci, sóc com un nen als teus braços, que et vella i es desvella quan tu més ho necessites, perquè quan tu menys ho esperes és quan més a tu et fa falta. I si un dia tu t'enfonses, jo et dono la vida, i jo faré mil vegades i pots riure o no comprendre
Sóc aquí per cuidar, doncs no saps per quant de temps. Els meus somnis has viscut, ni sospites quan jo t'he estimat. Sé que jo lluitaré per la vida, no vull ser la teva espina. Juro que val tot la pena esperar i esperar i esperar. Si tu em dones una senyal, si m'estimes, jo no em canso, no m'enfonso, lluitaré per la vida. Tinc una flor a la butxaca que fa buscar-te tu durant molts anys i ara estem. L'olor d'aquell perfum que em va portar la primavera, perquè tu ets qui ha donat sentit a la vida, que brilla més cada dia, perquè som tan sols un pas ja de guanyar-nos l'alegria, perquè el cor s'aixeca amb força, la tempesta enfurismada, és d'aquell moment en què vas dir. Sé que jo lluitaré per la vida, no vull ser la teva espina. Juro que val tot la pena esperar i esperar i esperar. Si tu em dones una senyal, si m'estimes, jo no em canso, no m'enfonso, lluitaré per la vida. Val tot la pena esperar i esperar i esperar. Si tu em dones una senyal, si m'estimes, jo no em penso, no m'enfons, lluitaré per la vida. Juro que val espera y espera y espera. Si tú hablas una señal, si más temas, yo no me canso, no me enfonso, lluitaré para la vida.
Sol de sora baixa dins l'horitzó, damunt la mar rissada dels avions. Cau el sol de sora baixa, vermell i calent, amb sala i merengada la pell. Els penyes segats i una pluja suau de pols estel·lar. Cau el sol de sora baixa i plàcidament la gent es dutxa i omple els carrers. Cau el sol de sora baixa dins el meu cor, tothom s'estima i jo estim tothom. Falla la corrent, les fireres no vendran que cauem. Hi ha alegria, les velles es xapen de riu. Els dies s'acaben i els fans il·luminen les góndoles entre les cases. Hi ha alegria, les òrbites en sincronia, i els somnis s'espinyen i deixen un cràter per sempre dins la meva vida. Hi ha sol de sora baixa dins l'horitzó, damunt la mar rissada dels avions. Cau el sol de sora baixa, vermell i calent.
tenia...
Fer-se tan fràgils de peu molt fort.
Trenquem murs amb Víctor Palacios. Programa especial de Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, en suport de la Marató de TV3 i Catalunya Ràdio per la salut mental. Una iniciativa de l'Ajuntament de Sant Cugat, la Taula de Salut Mental i Cugat Mèdia.
És dins del
sense cas.
Meu cor, ben dins del meu cor, i t'hi duré.
Doncs seguim aquí a la plaça de l'Om, som ara mateix passen 6 minuts de 2 quarts d'una del migdia. Seguim aquest programa especial amb motiu de la Marató de TV3 i Catalunya Ràdio per la salut mental. Acabàvem de fer ara la taula rodona amb totes les entitats que formen la taula de salut mental de Sant Cugat, i ara també volem tractar un altre àmbit, no? Tractar l'àmbit institucional amb l'entrevista a l'alcaldessa i la regidora de salut, l'àmbit social amb les entitats, com deia ara fa uns segons, de la taula de salut mental, i també volem tractar l'àmbit de la cultura, no? I volem fer-ho amb l'actriu santcugatenca Maria Vancells. Bon dia, Maria.
Bon dia.
Porto tot el dia dient bona tarda, eh?
Home,
jo no sé què he dit,
no
sé què m'ha passat tarda, però porto tot el dia dient bona tarda. Era l'última entrevista, no podíem fallar. Què tal? Gràcies per haver participat, per haver volgut.
Gràcies a vosaltres per convidar-nos.
Al maig vas poder interpretar el paper de la Júlia Balaguer, una dona a la que li diagnostiquen Alzheimer, no? Abans,
sí.
Abans de parlar sobre com vas preparar aquest paper, volíem fer un petit matís, i és que l'Alzheimer, tot i que afecta la ment, es tracta d'una malaltia neurodegenerativa, les quals doncs, també es van tractar una marató, si no me'n recordo malament, a l'any 2013. Dit això, no volem restar importància ni molt menys a aquesta malaltia, que també afecta a la ment i molt. Et pregunto, com vas preparar aquest paper?
Doncs mira, primer estudiant el paper i després anar aprofundint i anar entenent les coses que deia. Quan estudies teatre, el personatge va entrant i vas entenent el que vol dir, no? I la veritat és que també tinc persones properes, no tenen Alzheimer, però tenen malalties degeneratives, i t'ajuda a veure com ho viuen ells, no? De tota manera, el meu paper a l'obra no és el paper d'una persona que ja té l'Alzheimer a sobre, sinó que sap que li arriba l'Alzheimer, i aleshores és diferent també.
Clar, una cosa és ja tenir-ho i,
sí,
i una altra cosa és preparar... Doncs,
Ella ho intueix i li diagnostiquen, no? Però encara està prou bé.
Mm. I què va ser el més difícil a l'hora de preparar un paper, com deies, amb una persona que intueix, no? que tindrà una malaltia d'aquest tipus?
Per mi el final, perquè el final és molt trencador. El final... toca el públic, però a mi també. O sigui, jo quan acabo amb aquell final, que és dur, perquè l'Alzheimer arriba, aixecar-te i escoltar els aplaudiments trenca.
Mm-hmm. I el 2017 també vas girar amb l'obra, però si dic bé, Folia D,
sí,
de Sueños d'un psiquiàtrico,
sí,
de Paco Merino, on les malalties mentals també s'abordaven d'una manera hilarant, però amb un fons molt dur, no? També, que era una manera de trencar murs, no? Com és
era un text preciós també, aquesta la feia amb en Domènec Romera, i era dintre d'un psiquiàtric, no? Es interpretaven diferents papers... I també va ser molt interessant veure les diferents malalties. No, el text no ho especifica, però sí que vas descobrint cada un dels personatges cap a on creus que va la seva malaltia, no? I aleshores aquí sí que vam buscar moltes referències, perquè clar, al fer molts personatges, cada personatge té la seva veu, el seu caminar, el seu moure's, i això va ser un treball molt interessant també, de fixar-te en la gent del carrer, com caminem les persones, com ens movem, no? Va ser interessant.
Em comentaves que per preparar aquests papers intentes aprendre una mica el que és el que ha de patir, no? aquell
sí,
personatge, però clar, tu pots triar en el sentit de que tens com un botó, no? Ara sóc el personatge i ara sóc la Maria Vancells, però clar, la gent que no té aquest botó,
ojalà hi hagués aquest botó, ojalà. Jo crec que algun dia arribarà, el que passa que l'Alzheimer és una malaltia que, per desgràcia, ni es pot preveure encara ni es pot curar.
I com és aquesta sensació del fet d'haver-te d'aprendre, d'haver-te de posar en la pell d'una persona i després sortir
l'endemà tornar...
És molt bonic, al final. És molt bonic perquè empatitzes molt amb les malalties o amb els personatges que fas, qualsevol personatge. I quan surts, també és bonic pensar que aquest personatge forma part de tu, ja per a sempre, d'alguna manera, no? Jo, la Júlia, que és un personatge molt vital... De fet, el títol de l'obra és llista de coses a fer abans que arribi l'alemany, no? Bueno, es diu abans que arribi l'alemany. Ella fa tota una sèrie de llista de coses que no es vol perdre la vida abans de deixar de ser ella, no? Al final és una dona supervital, superforta, i això és molt bonic, això m'ho porto amb mi.
Sí. Quines coses vol fer la Júlia?
La Júlia vol, per exemple, viatjar. Té pendent un creuer des de fa molts anys i vol viatjar. Després té pendent una relació amb un home i s'hi llença. O sigui, tot i la seva edat, que representa que té uns 60 o així, decideix que té dret a fer el que ella ha volgut fer sempre. No? I també té el judici dels fills. Ella té 3 fills que li plantegen, però mare, però això no ho pots fer. Diu, però per què no? Encara ho puc fer, no? Ella reivindica el seu dret a escollir com vol portar la malaltia. Que de fet és una cosa que ens va agradar molt. Vam convidar l'associació a la Fa Vallès perquè ens vingués a veure, que els va agradar molt. I l'Anna Fitó em va dir, una cosa que m'ha agradat molt d'aquesta obra és que es té en compte l'opinió de la pacient, que és una tendència que acostumem a fer els altres per voler ajudar i a vegades no respectem els drets del pacient, no? I els pacients... tenen dret a escollir i a equivocar-se.
Clar, és un punt molt important i molt també sensible el fet d'haver d'interpretar una persona sense ferir sensibilitats.
Sí, però el text està molt ben fet. De fet, els vam convidar a la Fa Vallès perquè volíem tenir el feedback d'ells, no? Aviam què opinaven, no? I els hi va agradar tant. Bueno, vam fer després una actuació en benefici d'ells i vam convidar tota la gent que va voler venir. Perquè ells van considerar que era una obra important perquè veiessin totes les edats, o sigui, des dels nens que tenen avis o pares grans amb aquesta malaltia, o qualsevol altra al final, fins a la gent que l'està patint, no? Va venir una senyora que en acabar l'obra, la noia que l'acompanyava, la noia em va dir, ella fa molt temps que té l'alemany, però li ha agradat molt. I va ser molt tendre de tenir això, no? La resposta del públic és molt bèstia, o sigui, vam actuar a Sant Feliu de Guíxols en un concurs de teatre i en acabar em va venir una noia de la meva edat, més o menys, plorant, emocionada. M'ha agradat tant, m'heu emocionat tant, m'heu tornat a la meva germana una estona, ostres, i que et diguin això, de veritat que et quedes molt, molt xocat.
El reconeixement per part de les persones que, com ara comentaves, que han patit o pateixen aquestes malalties, és molt bonic, suposo, no? Entenc. Sí. Però és dur interpretar un paper així?
Mira, la Júlia no és un paper que sigui dur perquè ella no, encara no la té, no? I això és el que t'he dit, que al final sí, perquè arriba l'alemany, ostres, i allà per mi és un exercici de ficar-te en un final de vida, al final de ser un mateix, no? Que és dur, és dur. I vull que no li passi a ningú això.
No, esperem que es trobi tant per l'Alzheimer com per qualsevol malaltia mental que es trobin les cures. Per això t'ha fet també aquesta marató, no? Per recaudar fons.
I també perquè es normalitzi. Al final les malalties mentals són qualsevol altra, no? I algunes tenim sort que tenen solució i es mediquen i altres no, però és que et pot passar a tu i em pot passar a mi. I aleshores, clar, si ho tractem com un tabú, no ens ajudem els uns als altres.
Ho parlàvem a la taula rodona d'abans, el tema de la visibilitat que hem de donar, la sensibilització també que hem de
sí,
prendre tothom.
Perquè les amaguem, i perquè les hem d'amagar? Si és psicòtic o és depressiu, bueno, les persones som com som i no escollim ser així. O sigui que...
Des de la cultura també és una finestra molt
important. La cultura és una molt bona eina per posar davant de la gent coses dures, amb tendresa i amb delicadesa, però per despertar les persones, no? I donar un respecte al malalt. I al no malalt també, és que al final tots patim en algun moment, no? I si, clar, si pel fet que tu pateixis t'aparten o et consideren que ets perillós d'alguna manera, pues és la pitjor ajuda que pots donar.
I també ho dèiem amb algunes de les entitats de la taula, que fer teatre també és una molt bona eina per agafar...
La memòria, al final, la memòria és una eina que s'ha de treballar. A mi m'ajuda a fer teatre per la memòria, en moltes coses, però crec que les persones que pateixen algun tipus de malaltia, de la que sigui mental, els ajuda a exterioritzar, a moure's, a interrelacionar-se, a respectar l'altre. O sigui, dins d'una obra de teatre hi ha tants factors que es tenen en compte que crec que és bo per tothom, evidentment, però per la gent amb malalties mentals és molt bo.
Parlàvem de que quan arribi l'Alemanya es va fer al maig, si no me'n recordo, del 2020.
Es va fer a l'abril, el 30 d'abril.
A l'abril. Va agafar també en pandèmia, no? En pandèmia el part
bueno,
important de...
Bueno, no l'hem patit tant.
No ho ha patit?
L'hauríem d'haver estrenat abans de pandèmia. Uh-huh. El que passa que aquí sí que ens va agafar la pandèmia i l'havíem estrenat després. Bueno,
des de quan s'estava preparant l'obra?
Pues des d'abans de la pandèmia. El que passa que jo estava en una altra obra, jo estava preparant un monòleg que vaig fer que es deia Juicio una zorra i aleshores anava combinant i els hi vaig dir, bueno, primer deixeu-me acabar aquest i després ens posem amb l'altre, no? Però, bueno, no, la pandèmia en aquest sentit a nosaltres no ens va fastidiar gaire, en altres molt.
Sí, en altres... Bueno, el sector de la cultura sí que va...
Sí.
Van haver-hi...
molt dur.
Sí, sí, van haver-hi companyies que ho van patir molt. Podrem tornar-la a gaudir o...?
I tant, espero que molt. Mira, estarem a Calella de la Costa, em sembla que és el 23 de gener, uh-huh, perquè això és un concurs. Després estarem a Sabadell, a Valldoreix, a Cornellà, i ara no me'n surt cap més, però alguna altra n'hi ha per allà.
Alguna més.
Sí.
Doncs, Maria Vancells, moltíssimes gràcies per haver compartit aquesta estona amb nosaltres i haver-nos explicat aquesta experiència que és molt curiosa, no? El fet de haver d'interpretar una persona amb, en aquest cas amb l'Alzheimer, però en aquest exercici que vas fer tu i que fan moltes actrius i actors de haver de ficar-se en el paper d'una persona que pateix una malaltia mental perquè és complicat, o sigui que...
Però és molt bonic, a la vegada és
sí
complicat, però és bonic perquè et fa més savi en moltes coses.
Sí, em quedo amb això, que és complicat, però és bonic.
També savi, sí.
Doncs Maria Vancells, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, i que vagi molt bé la marató.
Al nostre món vam créixer forts i vam fascinar tothom, ens van educar per guanyar. Mai vaig pensar en el fracàs. He perdut tots els combats i m'han abandonat fins als meus somnis, tot i canviar de cara i nom. Cop per ja ningú et vol.
No et rendeixis, saps que tens amics. No et rendeixis, que no estàs vençut. No et rendeixis,
mai no vaig pensar que em passaria. Creia que érem els millors. És estrany com canvia tot. Conduint tota la nit vaig d'allà on de petit vam veure'm créixer, en fer-se clar. Vaig veure els prats, tots els foscos cremats.
No et rendeixis, encara ens tens. No et rendeixis, no ens cal gaire fer res. No et rendeixis,
thank you.
comença de nou. Per cada feina massa gent que ningú vol.
No et rendeixis, saps que tens el mi.
Trenquem murs, amb Víctor Palacios. Programa especial de Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Sí.
En suport de la Marató de TV3 i Catalunya Ràdio per la salut mental. Una iniciativa de l'Ajuntament de Sant Cugat, la Taula de Salut Mental i Cugat Mèdia.
És millor ara perdre's que mai embarcar. Millor temptar-se, deixar d'intentar. Tot i que veus...
12... i 52 minuts d'aquest migdia. Continuem aquí a la plaça de l'Hom de Sant Cugat amb aquest programa especial de ràdio per la Marató de TV3 i Catalunya Ràdio per la salut mental, i volem parlar una miqueta del disc de la Marató d'enguany, no? Que m'acompanya el Jomi Fernández aquí a l'escenari. Un disc que té forces cançons. De fet, són
doble disc amb aquestes versions que, com saben, encara poden aconseguir aquest disc en els punts de referència o a través de la botiga de la Corporació Catalana de Mitjans, i que, com sempre, és un disc que arriba en el conjunt de l'estat espanyol sempre en el top 10. Bàsicament, primer, segurament perquè a nivell físic no se'n venen tants discs com passava abans, però entre les diferents plataformes que es poden escoltar a través de Spotify, d'Apple Music, d'Amazon Music, també aconsegueixen en els llançaments sempre les posicions més altes de la llista, i això té molt a veure, jo crec que també amb aquest factor solidari que sempre funciona a banda de que sempre és un disc entranyable perquè són moltes vegades versions dels mateixos artistes, i també versions estrangeres que les adapten, doncs, també artistes d'aquí, no? Un combinat, no? entre artistes, diguéssim, del conjunt espanyol, internacionals i també catalans.
De fet, en aquest disc trobem això, 30 cançons en aquest doble disc, el disc blau i el disc blanc, amb 16 estils diferents. Vull dir, són molts estils i molts artistes que hem escoltat durant aquest programa, com som Luis Fonsi amb aquest Junts lluitarem per la vida.
Jo crec que això és el que crida molt l'atenció, aquesta cançó en concret.
Aquesta en concret. Sí, també trobem la cançó de Búhos, de Volcans, interpretada per l'artista de Màlaga, Ana Mena, que també és una versió que ha sonat molt i està sonant molt a totes les ràdios.
Sí, hi ha un bon grapat. Jo crec que, per exemple, doncs, el fet de recuperar artistes com OBK, que segurament estan una mica més allunyats de l'escena, en aquest El cel no entén o El cielo no entiende, que era la versió d'aquest tecnopop, d'aquesta banda més dels 90, no, i 2000, i després una sèrie d'artistes que ja s'han sumat d'altres vegades i que també repeteixen, però sobretot jo crec que em posa en conjunt o posa en primer lloc, doncs, aquests artistes en actiu que per una bona causa també s'afegeixen al disc de la Marató.
Doncs, si et sembla bé, escoltarem també una nova cançó d'aquest disc, que hem escoltat, com dèiem, Luis Fonsi, hem escoltat Búhos, Sílvia Pérez, Arnau Griso, Ayala, Sergio Dalma, Gertrudis, un munt. O sigui, tornem a escoltar una nova cançó d'aquest disc.
Tot
cantar un
llançar-les a fora, pintar-se la cara color d'esperança, temptar el futur amb el cor ben obert. Val molt més poder brillar que tan sols buscar.
Trenquem murs, amb Víctor Palacios. Programa especial de Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, en suport de la Marató de TV3 i Catalunya Ràdio per la salut mental. Una iniciativa de l'Ajuntament de Sant Cugat, la Taula de Salut Mental i Cugat Mèdia.
Quan tot s'enlaira, toquem somnis de puntetes, junts podem arribar més lluny, més lluny. Un llarg viatge, il·lusions dins les maletes, podem arribar més lluny, més lluny.
Doncs ara sí que anirem posant punt i final a aquest programa. Escoltàvem abans la cançó de Color d'Esperança sense sal, cantada per Nasi Cabanes i l'Alicia Rey, i ara estem escoltant doncs aquesta de Quan tots en l'aire, interpretada per Viena. El que dèiem, posarem punt i final al programa. Abans donarem una dada així molt ràpida de la marató de l'any passat, del 2020, amb el número total de que es va recordar, que van ser 14.485.619 euros. 12 milions i mig d'aquests van anar cap a projectes de recerca biomèdica, concretament 36 projectes de recerca i 98 d'investigadors en Covid-19. La resta, fins a arribar a aquests 14, es van destinar a fundacions de recerca i sensibilització, per fer-nos la idea, no, del que suposa donar a la marató, que per molt petita que sigui la quantitat, doncs sempre ajuda. Només ens queda donar les gràcies a l'Ajuntament per la seva col·laboració i participació, a les entitats que formen la Taula de Salut Mental i de Sant Cugat, d'APSI, ASADEGAM, Ateneu, Espai de Lleure i Taller, Geroni Moragues, a la Maria Vancells i a tota la gent que ha fet possible aquest programa, la Jessica Sotodos i el Joan Fernández del control tècnic, ja la producció, i per suposat moltes gràcies a tota la gent que s'ha provat avui a la plaça de l'OM per gaudir d'aquest espai i per haver participat.